Seguint l'exemple d'Slabart i el seu magatzem de llavors de tot el món, es va crear la Biblioteca Universal, dotada d'una IA capaç d'aprendre totes les llengües vives o mortes. Va començar digitalitzant milions de documents, des de la narrativa de ficció fins a escrits oficials. També aprengué a observar la humanitat a través de tots els aparells que s'havien creat i començar a redactar la història de la Terra. La seva tasca era incansable. Fins i tot narra amb tot detall la fi de la humanitat. Ara només espera que algú, sigui d'on sigui, vingui a consultar el seu coneixement.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Hi ha llibres de gènere que, amb l'excusa de fer-nos viatjar a l'espai, ens fan reflexionar sobre les relacions humanes, sobre els sentiments, sobre les ferides que costen de curar. Així ho fa l'últim guanyador de l'últim premi Manuel de Pedrolo, Òxids sobre òxids, de Maria Hernández. Avui volem descobrir d'on ha sortit aquesta obra al mercat des del 31 de maig, parlant amb la seva autora. També descobrirem els canvis que està vivint Pagès Editors, l'editorial encarregada de publicar les obres guanyadores d'aquest certamen. Ho farem amb el responsable de la col·lecció de ciència-ficció, Daniel Genís. Més enllà de la literatura, avui parlarem de còmic, perquè el 31 d'octubre arriba una nova edició del Saló del Manga, ara Manga Barcelona, i us volem explicar què hi podrem trobar. Això és el que donarà de si el setè quimèric d'aquesta quarta temporada, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Aquesta música us deu donar algunes pistes del contingut que us acostarem a continuació. És manga i per les dates que estem, doncs ja podeu fer-vos la idea que anem a parlar dels abans Saló del Manga, ara Manga Barcelona.
Manga Barcelona.
Oi? Seguint el canvi de denominació.
Xorro Manga Barcelona, no. Bones de l'Oeste. Manga Barcelona es diu. No, sí, tothom ho coneixerà com a Saló del Manga, però les va dir Còmic Barcelona.
La marca Barcelona va canviar amb el Saló del Còmic l'abril passat i ara, doncs...
Sí, sí. I farà la 25a edició.
És un número rodó per celebrar, no?
És un número rodó, sí, que començarà aquest dijous 31 d'octubre i acabarà el 3 de novembre, que serà diumenge, i ho podem fer des del 9 del matí fins a 8 del vespre.
Sí, podem passar uns quants dies allà tancats, eh?
Ah, exacte. També tenim la plaça Mil·lenària, bueno, la plaça Univers, perdó, no, la Mil·lenària està aquí, Sabadell. La plaça Univers per respirar aire lliure, si voleu.
O no. I que hi haurà, suposo, les típiques food trucks, no?
Sí. Això no m'ho van acabar de tallar, però es dona per sentar que hi ha el food truck, hi haurà...
En algun lloc hi seran.
Sí, hi haurà menjar, seguríssim.
Això sempre.
Que la gent no pot sortir, la gent normal.
Sí, de cop, de nou es manté, aquesta política de un cop entris, t'has de quedar allà fins que vulguis.
M'han dit que és una directiva europea per grans esdeveniments, per temes de seguretat. Això és el que m'han dit, no ho he pogut acabar de confirmar.
Se dona una
però
mica de por,
en altres llocs.
Si entres, no sales.
O si surts, s'ha acabat ja la diversió. Ja no...
Però
ja.
Això fa que, per exemple, a partir de les 5, posin a venda les entrades de la gent que ja ha sortit.
I augmenta el nombre de visitants, també.
Sí, clar. I la recaptació. Però bueno, això és un detall a part.
Un detall important per la gent que organitza la fira, eh?
Mm-hmm. Sí, realment sí que els deuen veure diners. Si posem una mitjana de 12 euros l'entrada, 150.000 persones, pues Fem els càlculs.
Hi ha alguna temàtica aquest any, aquesta 25a edició?
Sí i no, això ho veurem a les exposicions. O sigui, el principal temàtic és obvi, 25 anys.
Clar, el seu propi efemèride,
sí.
No?
Sí, el propi efemèride fa que concentrem, pues, vulguin celebrar els seus 25 anys, que estem dient.
Uh-huh.
Vam anar a la roda de premsa... La vam assistir a una roda de premsa que es va fer allà uns quants mesos.
Sí, de fet se n'ha fet una altra, però s'ha fet quan ja hem gravat aquest programa. O sigui, quan els oients el sentin, doncs sentin aquest programa, s'haurà fet la roda de premsa, però mentre estem aquí enregistrant-lo, doncs encara no. Per
ja els
tant,
diem que no purin tant.
Farem el que podrem i us explicarem tot el que podem dintre del que hi ha, la informació que ja tenim.
Doncs a aquesta roda de premsa hi havia el president de Ficòmic, Patrici Tixis, dic bé? Tixis?
No ho sé.
No, també, eh? La directora general del Salón, Salom Meritxell Puig,
uh-huh.
I l'Oriol Estrada, que no necessita càrrec perquè és l'Oriol Estrada.
Exacte, ja tothom el coneix.
I surt com a coordinador.
Després t'ho expliquem.
Ah, clar.
De qui mana, qui posa els diners, i Oriol Estrada.
El coneixeràs perquè és el tio més alt que hagis vist mai.
I de vegades no es queden curts, eh? Tampoc l'organització del Ficòmic, per allà, amb gent alta, però bueno...
Les Torres.
Va començar parlant amb Patrici Tixis sobre el tema de del Saló del Manga.
Aquest any és molt especial perquè arribem als 25 anys i quan fas 25 anys això ja comença a tenir pues, una presència i una importància molt i molt rellevant perquè vol dir que la consolidació és total i això ens implica un repte molt important i aquest repte l'afrontem aquest any amb moltes novetats.
Moltes novetats,
això sempre està bé, sempre atrau a la premsa, no?
M'agrada l'humilitat perquè han esperat els 25 anys per considerar-se consolidats.
Déu-n'hi-do.
Tot i que tenen més assistents que el Saló del Còmic, que en té 30 i pico.
I més assistents que la majoria de salons del manga que es fan per l'estat.
Sí, normalment, no, és un dels més grans d'Europa. Són 50.000 persones, passaran per allà normalment, és el que s'espera.
Chorrocientos cuantos, vamos.
Això els mereix 3 minuts a TV3, normalment.
Exacte, si arriba.
Si fos gent contorsionant-se a càmera lenta, siguin una música estranya, dirien més temps, però bueno. No parlem del periodisme cultural que hi ha per aquest país. Continuem al Saló del Còmic, Manga Barcelona, conegut actualment, que vol que aquest cop el públic sigui més participatiu. Meritxell Puig, la directora general, ens en va parlar.
Este año que tenemos el Manga Barcelona Quest es un rally passport, un rally stamp típico japonés, donde la gente le haremos hacer diferentes actividades, participar en diferentes actividades para que puedan conseguir los diferentes cromos que tenemos este año de los 25 carteles que hemos tenido durante los 25 años del Manga Barcelona. Además de también vamos a crear diferentes sellos para poder que la gente pueda en las diferentes actividades que participe, visite de el Manga Barcelona pueda tener los diferentes sellos también y se puedan llevar de recuerdo pues estos cromos con los 25 carteles, además de los sellos que vamos a crear específicamente para este Manga Barcelona.
Tornaremos a correos.
Yo voy un
doncs pues n'hi ha 25 segells i 25 cromos.
Doncs vinga.
Només 25?
Ah, hòsties, 25
per cada any. No, vull dir, ni 25 de diferents, però n'hi ha més d'un,
Ah.
Sí,
només 25 per tots els assistents.
Al Becari t'hem d'explicar les coses. Bé, vale, és el que té l'educació actual. Continuem, perquè una altra de les novetats és l'Otaku Quiz, que és una nova activitat perquè la gent demostri qui és el més otaku.
Además también estrenamos, que llevábamos ya dándole vueltas bastante tiempo y creíamos con Uriol que es el momento de organizar el Otakuits. vamos a intentar coronar la Otakuin y el Otakin del Manga Barcelona, de quién es el que más sabe de la cultura otaku, quién es el que más sabe sobre Japón, sobre mismo además también del Manga Barcelona durante los 4 días.
Otakuin, Otakin.
Otakin i Otakin. Sí, clar, una barreja aquí de Tot japonès amb anglès per coronar algú del sud d'Europa, segurament algun espanyol o català. Després també parlarem, hi haurà el moment, òbviament, de repassar la història d'aquests 25 anys del Saló del Manga.
Además también tenemos tendremos una exposición del 25 aniversario y esta exposición es especial porque será la primera vez también que organizamos una exposición en la que haremos participar al público. Es una exposición en donde estarán los 25 años del salón, pero además también queremos un poco poner los 25 años de manga, de anime en nuestro país y queremos que el público participe pues interactuando con los diferentes años que ha tenido y que ha participado en el salón con sus anécdotas, con cuál ha sido su salón favorito, cuál fue su primer salón, que nos cuenten historias también que han pasado en nuestro Manga Barcelona para que ellos también nos puedan contar y puedan hacer la historia conjuntamente con nosotros.
I també va parlar Oriol Estrada, el coordinador d'exposicions, activitats, Oriol Estrada simplement, que ens va parlar que tenen un nou escenari, el tercer.
Afegim un altre mini-escenari, aquell va anar realment molt bé, que li direm Bunker Stage, i en aquest cas seran coses més, una mica més de caire tradicional, el tema de la cerimònia del te i potser alguns balls tradicionals, etc.
Una mica de tot, eh?
Sí, allà l'any passat es va incloure un petit mini-escenari i ara se'n farà un altre per ampliar-ho. També ens trobarem espai pels més petits, el famós Manga Kids.
Per
que
tu?
També... Sí, per mi no.
Per tu?
No.
No.
Jo vaig a les exposicions, a les conferències i tot això. I a la resta, coneixem molta gent.
És que els oients han de saber que aquest any l'equip Saló és l'Alfons i l'Iker i ja s'estan fent un quadre amb colorins per repartir-se les coses.
Sí. És que hi ha moltes coses interessants.
Això és veritat.
Ve el creador de Ghost in the Shell, parlem de la relació de Disney amb Osamu Tezuka, moltes coses.
Molt de cosplay, també.
Sí, això per variar. Home, totes les competicions importants que tenim en aquest país.
És l'únic que vols veure.
No,
ho anava a dir jo, però gràcies per dir-ho, Iker.
Home, és que és veritat.
Jo conec a molta gent del Saló del Manga, no només ells.
Però no ens anem per les branques, típics, perquè sembla que anàvem a parlar del Manga Kids, oi?
Sí, el Manga Kids, que també presenta alguna novetat.
Un sector que hem de cuidar i hem de cuidar moltíssim perquè segueixin llegint manga. I hem d'anunciar a part que també a l'auditori tindrem unes sessions especials cada matí que es diuen Anime Kids, val? I aquí farem doncs, pel·lícules per tots els públics, però sobretot dirigides als més petits.
I com que l'Oriol Estrada parla sobre exposicions i és la seva feina, en aquest cas, aquest any ha buscat més qualitat que quantitat.
Poques però importants. Ja hem parlat de l'exposició del 25è aniversari, però l'altra, que de fet ja se n'ha parlat, és la Dragon Ball World Adventure, que és aquesta enorme exposició que està, diguéssim, donant la volta al món. Estaran 8 ciutats de tot el món, incloent-hi Barcelona, on trobareu articles de col·leccionista i un munt de coses relacionades amb el gran fenomen social que és Bola de Drac.
També hi haurà autors invitats, i Oriol Estrada se'n va destacar un parell.
I el primer d'ells és Atsushi Okubo, d'acord? Molt conegut per Soul Eater, va ser un gran, gran, gran èxit en el seu moment, i ara mateix està publicant Fire Force, val? Que és un altre d'aquests grans hits del shonen d'acció sobrenatural, amb molta flama i molt de foc. I l'altra autora és la Mizuho Kusanagi, l'autora de Yona, la princesa de l'amanecer, que va ser un d'aquests mangas tan demanats, i que quan es va anunciar finalment que doncs, es publicaria, que publicaria Norma, la gent es va tornar bastant boja.
I també tindrem actuacions musicals. En la presentació del Manga Barcelona, el mateix Oriol Estrada ens va destacar una d'especial.
I no sé si recordeu una pel·lícula que es deia Kill Bill, es va estrenar l'any 2003 i que hi havia una cançó que no cantaré jo ara aquí, però...
No,
que...
no ens cantaràs?
No. I mira que la lletra és senzilla, però unes tres noies, si recordeu la pel·lícula, que tocaven en aquell restaurant que després va acabar amb una autèntica massacre, i amb una cançó que es va fer molt famosa, van ser les The 5678, que va sonar per tot arreu, i les tindrem aquí per tocar el seu garage rock, la música surf, que es diu, i jo crec que serà una actuació d'aquestes que la gent recordarà, perquè són tres japoneses que foten molta, moltíssima, moltíssima canya, i més tocaran un parell de vegades, o sigui que realment les heu d'anar a veure quan les tinguem aquí.
I òbviament no serà l'única actuació musical, també tindrem Idols.
Que la gent sàpiga que estem ballant a l'estudi, perquè això és molt important.
Sí, la que està sonant són 8, vindran les 8 noies de AKB48, jo diria que és l'abreviació de Kihabara. Ah. Que ho he dit,
sí, AKB48.
Sí. Que actuaran dijous, divendres i dissabte, mostrant totes les seves habilitats de dansa i cant més kawaii, com s'acostuma a dir, que han fet famós aquest grup i convertit en una icona actual del Japó. Però, anem a veure, estem parlant d'un grup que va ser fundat el 2008, ha publicat 37 CDs, han sigut número 1 a la primera setmana sempre que han tret un CD, han superat el milió de ventes a cada setmana que han tret el CD, i en el total de CDs que han tret han superat la venta un total de 60 milions de ventes.
M'està a punt d'explotar el cap, eh?
I'm fucking flipping.
Estem parlant d'un grup d'idols que ha vengut en 10 anys 60 milions de discos.
Uh-huh.
Així com qui no quiere la cosa.
Déu-n'hi-do, no?
Necessitem una entrevista d'alguna d'elles.
Sí, bueno, faran una parada, hi haurà una trobada amb els fans, faran la seva actuació, però clar, és que no és moc de gall dindi, que diríem.
No, ha tornat moc de gall dindi. No, aquesta frase no és correcta.
No, era cresta de gall dindi o...?
És igual, deixem-ho estar.
Moc de gall dindi.
Però no serà l'única actuació que volem veure. El que estem sentint és el bateria Nayango Star. Crec que ho he dit bé.
Vés a saber.
I és una que no em vull perdre. O sigui, si ho busqueu al YouTube, és impressionant. Estem tocant aquí, fa actuacions infantils, també al llarg de gent gran i tot això. La història de Nyango Star és un gat blanc que va renéixer, o sigui, els gats blancs al Japó, quan moren se'ls incinera i s'escampen les seves cendres, i aquest va amb un arbre, aquest va ser amb un pomer, va renéixer amb una poma que es va convertir més gran. Ell volia tornar amb el seu amo, però el seu amo no el va reconèixer. Però com que el seu amo era molt bon bateria, aquest gat... Diguem que té el tamany d'un home amb un traje de pelfa, diguem-ho així.
Abrazos gratis.
Va decidir convertir-se en un bateria i donar la volta al món i convertir-se en una estrella del rock. I és el que està fent actualment.
A mi, Alfons, m'acabes de deixar que ja no puc fer res més al programa d'avui, o sigui, ja no puc processar res del que has dit.
Ostres, que estàs
Cal dir que és un bateria excel·lent. O sigui, no sé si el sentiu de fons. I això és quan toca tranquil.
Té un ritmillo, eh?
Sí, sí.
Estàvem ballant una... Ostres, que...
I el podrem trobar el divendres a la tarda i dissabte primera i última hora.
Mm-hmm. O sigui, s'ha quedat a viure allà, no, quasi?
Sí, bueno, és un gatet, estarà una estona i després marxarà.
Però sí. Es farà una boleta i dormirà, no?
Sí, suposo que sí, allà és una ah, mica clar. Boleta.
I també trobarem altres coses, no?
Trobarem altres coses.
D'aquests dos reclams musicals.
Destacaria, per exemple, la Shinchen Square en el Palau 2, on trobarem tallers infantils, fotocalma, Shishan, i una recreació mida real del Saló de la Família Nohara, on podràs entrar-hi.
La Família Nohara?
La Família Nohara, la família del Shinchan.
Nohara.
Ah, vale.
A mi sempre m'han dit Nohara.
Sí, pues, sí, per això ara dic Nohara, no sé què.
Jo he inspirat la H, pues Nohara. Pues... No
després,
sé.
No ara, després.
Pues vale. No ara, després, podes fer-te fotos a la Saló.
Ostres, què te sales?
I també tindrem l'oportunitat de veure l'última pel·lícula d'en Shin-chan, que es diu Shin-chan i Culete, l'extraterrestre.
Hòstia puta.
No. Quan és això?
Això serà divendres o dissabte.
Hem d'anar.
Sí, jo ja teniu...
Una crònica extensa de la pel·lícula. Ara mateix estan... cremant coses per veure-la.
També,
jo vull veure-la.
Us adoneu que el Saló del Manga, igual que el Saló del Còmic, hi ha 50.000 conferències, exposicions, tot molt cultureta perquè entris en el món del manga i estem flipant aquí amb les idols, amb un bateria que va vestit de gat i amb la pel·lícula de Shin-chan.
Però
si sou conscients d'això?
Bueno, però, per exemple, també en tindrem el Hideo Nakata, que potser el nom no us sona, però si us dic The Ring, us sonarà més.
Hombre, The Ring.
És el mestre del terror del Japó, el que va crear The Ring. El tindrem allà i farà una conferència.
De fet,
que
tinc un parell de còmics d'ell per llegir encara.
Potser intentaré allà si me'ls deixes i faig que faci alguna firma.
Ah, doncs estaria bé.
Anda.
Estaria bé.
Ara és quan l'Alfons fa 4 hores perquè em firmi un còmic que encara no he llegit.
No, per això tenim l'Iker.
No. No.
Podem demanar-li una entrevista i intentar que ens ho firmi.
Mira.
Estratègies de periodistes.
Queda aquí a l'aire.
Sí, que el saló de la sala de premsa de la Ficòmica és fantàstic.
Això sí, no pararem de dir-ho, quan ens canvin... Espero que no ens canvin aquella sala de premsa mai.
Degrem molt a Meritxell Puig que hagi posat aquell saló de premsa.
Exacte.
Fotem unes mitjades.
Les millors coses que ha fet. Doncs bé, us hem fet aquest petit resum, però el programa és amplíssim. Com dèiem, ja aquí l'equip manga ja ha fet un quadre...
També hi ha el Cercle Mil·lenari.
Amb colorins, sí, el Cercle Mil·lenari també tenen...
Diumenge primer cop.
Vull dir que hi ha molt per veure i la gent que tingueu la sort de poder-hi estar tot el cap de setmana, doncs segur que sortiu molt culturalitzats o almenys molt divertits.
Com a mínim.
El que trieu.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
Els experts.
Hola, soc José Antonio Serrano de Sabadell Comics. Y estamos aquí para comentar tres tebeos que se han publicado durante los últimos meses, para empezar el curso nuevo con nuevas lecturas. Hoy vamos a tener tres cómics que son para tres targets de edad diferentes, y así tenemos también lecturas para los más peques de la casa, que siempre está bien empezar a iniciarlos en la lectura de cómic y cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados. Empezamos con Cita a la viajera espacial, de Ben Hatke, que es una serie de cómics publicada por Astronave, que es un sello infantil y juvenil de Norma Editorial. Y son tres libros, pero el primero se puede leer independientemente, acaba con un continuará, pero otro puedes leer. Y el segundo sí que ya acaba en un cliffhanger, que ya te dejará con ganas del tercero para saber cómo acaba. Es una niña que está jugando con un amigo y se encuentra en un objeto que ha caído del cielo y se ven transportados a otro planeta, al espacio. Pero la niña se encuentra sola. El compañero, el amigo, no sabe qué ha pasado. Entonces, toda la historia de los tres cómics será la niña intentando encontrar a su amigo, que lo ha perdido, irá conociendo nuevos personajes por el camino e intentando solucionar los problemas que ella ha causado, porque el accidente de la piedra que se viene transportada a otro planeta fue por culpa de ella, porque el niño le dice no toques eso, y ya lo toca y se transporta y se sienta culpable. Está muy bien, los personajes están muy bien caracterizados. Me recuerda un poquito a algunas pelis de Ghibli, de la niña que se va transportando a todo el mundo, se van encontrando personajes que no siempre son lo que parecen, están muy bien caracterizados con muy poquitos detallitos, te dan a entender que tienen una historia pasada también algunos. Está muy, muy, me pareció muy, muy guay. Para peques está bien, pero incluso yo me lo he leído, lo he disfrutado mucho, o sea, lo puedes leer los adultos, aunque su target principal es evidentemente que es infantil, de entre 8 y 12 años, es ideal, es un cómic fantástico para esa edad. Después pasamos a uno diferente que es para una edad más adolescente, es una prota, la niña protagonista tiene 16 años, ya te da una pista de por dónde van los tiros. Igual que el anterior, proviene de una editorial estadounidense que se llama Fear Second, que publican novelas gráficas directamente, en un formato más parecido a un libro estándar, en vez del tipo comic book un poquito más grande de superhéroes que estamos habituados. Y está guay porque hacen cómics también de género. En este sentido, en esta otra historia, es una de las primeras que publicaron que tuvo éxito, se llama El fantasma de Anya, que la autora es Vera Brosgol. Y esto se publicó aquí en España ya en 2013, si no recuerdo mal, y ahora se acaba de reeditar hace muy poquitos meses. Y está muy bien porque es una historia que en su momento pasó muy desapercibida, porque el formato este no estaba aquí, no había llegado casi nada en este formato, pasó muy desapercibida, es el primer cómic largo de esta autora. Es una autora que trabaja haciendo storyboards para Laika, que es un estudio de animación stop motion, son los de Kubo y las dos cuerdas mágicas, por ejemplo, es una película fantástica también. Y ella trabajó en Coraline, por ejemplo. Y de eso supongo que viene que el Neil Gaiman, por ejemplo, leyó el cómic y dijo que le pareció una obra maestra, le gustó mucho él. Tiene un rollo mucho de Neil Gaiman, si os gusta este autor, porque es un cuento fantástico en ese sentido. Es una niña, adolescente, que yendo al instituto se cae en un pozo, tiene un accidente, se cae en un pozo. Y en el pozo hay un cadáver. Bueno, más bien los esqueletos de un cadáver. De una niña que hace 80 años se cayó al pozo y murió. Y ha quedado el fantasma atrapado, no puede acabar de hacer el paso al otro mundo. Y este fantasma le ayuda a salir del pozo. Pero cuando vuelve a la normalidad se encuentra que el fantasma le ha seguido. Porque el fantasma le dice que no puede separarse de sus huesos y pues no puede ir a otro mundo, pero ella se lleva ella piensa que por accidente un huesecito del fantasma y el fantasma la acompaña. Inicialmente ella le da pena, le explica su historia y le da pena y empiezan a hacerse amigas. Y el fantasma la acompaña al cole, le ayuda, por ejemplo, en exámenes, le va mirando a los compañeros las respuestas y le dice la respuesta, intenta ayudarla y parece que hay una relación súper de buen rollo. Pero hay un momento de la historia que coge un giro y empieza a dar un poquito de mal rollo cuando empieza a investigar la historia de este fantasma. La niña empieza a ver que el fantasma hace cosas raras y no le gusta tanto la compañía del fantasma, empieza el mal rollo. Y está muy guay porque me recordó en ese aspecto un poco a Coraline, de que si la habéis visto es un momento que la película da incluso mal rollo de algunas cosas que pasan. Pues tiene ese punto también de, hostia, me estás dando mal rollo ya para hacer un encuentro así juvenil. Hay cositas que dices, está muy bien llevado en el sentido del giro que da. La historia está muy bien resuelta, tiene las páginas que tiene que tener, los personajes justos para lo que ella quiere contar. Me pareció súper cuadrado el guión en ese sentido. Y además el dibujo es muy bonito. Ella se nota mucho que trabaja en animación. Los personajes son súper expresivos, aunque el cómic es en blanco y negro, no se echan falta para nada. De hecho, al ser una historia de fantasmas, ya no le sienta mal. Y me pareció muy redondo para cualquiera que quiera una lectura para adolescentes o incluso para adultos, porque se disfruta muy bien. Al ser la adolescencia, tiene un poco de lectura sobre algunos temas. No voy a entrar en detalles para no hacer spoiler, pero tiene un mensaje muy bonito también el final. Y algunos detalles incluso están basados se nota que están basados en la historia de ella misma, de la autora, porque ella es rusa, que inmigró a Estados Unidos, y tiene algunos detallitos de eso, de la dificultad para integrarse en un sitio nuevo, de cómo les tratan a sus compañeros, de las apariencias no son siempre lo que parecen. Tiene un mensaje muy bonito, aunque el centro es una historia fantástica y es muy, muy recomendable, tanto para adolescentes es ideal, pero un adulto se lo puede leer y lo disfrutará mucho también. Y para ya cerrar, la última propuesta sería para los que estamos con mono después de ver la última de Vengadores y queremos hostias como panes y muchos personajes dándose tortas y todo lo más importante del universo Marvel. Este verano se ha publicado La Guerra de los Reinos, que es una historia que tiene en el centro a Thor y en el que los siete reinos en el que están, los diferentes reinos en los que están divididos, supone la mitología nórdica, deciden atacar la Tierra, se unen diferentes personajes de estos siete reinos para atacar la Tierra y conquistarla. Y claro, evidentemente, Thor y todos los personajes del universo Marvel pues deberán defenderla. Y eso es tener a todos los personajes repartiendo hostias como panes contra diferentes personajes de la mitología nórdica. Es un cómic que está escrito por Jason Aaron y dibujado por Russell Dauterman, que son los autores hasta hace poquito de la serie regular de Thor, que han hecho una etapa bastante maja durante unos años en Thor, en la que curiosamente está basada la próxima película del personaje, que es en el que Jane Foster coge el martillo de Thor y se transforma en Thor, diosa del trueno. Y aunque lo disfrutarán especialmente los que ya lean la serie de Thor, se puede disfrutar, se puede leer independientemente. Hay cosas que igual no la disfrutas tanto porque no conoces el background de la historia de los personajes, pero te sirve como introducción, incluso para recuperarte, reengancharte y disfrutarla después. El apartado gráfico es magnífico, el dibujante es muy bueno, o sea, le gusta hacer mucho composiciones de páginas diferentes, tiene un colorista también, el Matthew Wilson, que es de lo mejorcito que hay en Estados Unidos, y acaba como los buenos eventos Marvel así multitudinarios. Hay algún personaje que no acabará la historia vivo y hay personajes que saldrán cambiados de esta historia y con un cambio que igual no te lo esperas y que es interesante también. Y con esto tenemos tres propuestas diferentes, yo creo que son bastante majas las tres para diferentes targets de edad y para diferentes tipos de... uno de ciencia ficción, uno de fantasía y uno de superhéroes de toda la vida.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
I dels experts del Sabadell Còmics a un altre tipus d'experts, una altra botiga de gènere que acaba d'obrir les seves portes i que ens ha volgut explicar com és la seva feina i com venen més a fora del país que aquí. Es tracta de la botiga Hello Happy Freak de Pineda de Mar.
Hello Happy Freak és una botiga que ha sortit arrel d'una pàgina web que ja tenia, perquè jo, encara que no ho sembli, sóc artesana, sóc joiera, i arrel d'això, doncs, bueno, se'ns va acudir que potser podríem ampliar una mica més i també vendre merchant, figuretes, fer samarretes... Llavors, doncs, aquí va sortir la idea de muntar una botiga.
Per tant, la joieria no dona tant com el friquisme?
Bueno, la joieria dona, però és molt esclava i és molt sempre tancat en un taller. I agrada molt també poder tenir contacte amb el públic, poder sortir una mica de l'oficina o del taller i llavors doncs, això ens va ajudar molt a poder contactar també amb tota la gent de fora.
És el primer cop que veniu al Girocòmic?
No, hem vingut cada any. Cada any hem estat aquí. El que passa és que vam començar compartint estant. El segon any vam anar amb un estant, el tercer amb dos i aquest any ens hem passat i hem agafat el més gran que hem trobat.
Per tant, heu evolucionat igual que el Girocòmic. Com veieu aquesta evolució, tant vostra com del Girocòmic?
Sí, hem evolucionat, de mica en mica. Suposo que jo mateixa també vaig veient que la pilota es va fer més grossa i sí, hem anat creixent. I llavors, respecte al Girocòmic, és superbé. O sigui, sí que aquest any, pel pont, pel festiu, ha comptat que són menys dies i és una mica, bueno, però bé, cada vegada més activitats, amb gent més important, entre cometes, i bueno, sembla que a la gent li va agradant, nosaltres estem molt contents.
Què podem trobar en el vostre stand?
Què no pots trobar en el nostre stand?
Què no pots trobar en el vostre stand?
No ho sé, la veritat és que no t'ho sabria dir. Tenim una mica de popurrí de tot, des de samarretes i dessuadores que fem nosaltres aquí, que pots venir i dir-los volem aquesta talla, aquest color, amb samarreta, màniga curta, màniga llarga, bé, el que vulguis, t'ho fem tot aquí al moment. Llavors tenim el típic merchant de tota la vida, des dels famosos Funko Pops, a figuretes de Tamashii o de NECA, bueno, de famosos de sempre. Tenim cosetes més baratetes, en plan clauarets, bolígrafs, pegatines, parxes... Tenim les famoses bosses sorpresa, que també tenen molt de sortida. I ara, aquest any de novetat, hem portat una tòmbola.
I què trobarem a la tòmbola?
A la tòmbola, per 2 euros, pots aconseguir diversos premis. El més important és un val de 20 euros per la botiga, que hem de dir que és veritat que n'han sortit més dels que m'haguessin agradat. Però, bueno, molt bé, estic molt contenta que la gent li agradi. Llavors, També és veritat que no te'n vas mai amb les mans buides, perquè encara que no toqui premi, sempre donem una bosseta de xutxes de consolació, que estan molt bones. Vull dir que...
Però sou de Pineda. A Pineda també podem trobar coses, us podem trobar també aquí al Girocòmic, us podem trobar molts llocs.
M'agradaria que em poguéssiu trobar més llocs, però la veritat és que ho faig jo sola i lio tant com puc a la família. Llavors, és molt complicat fer més del que ja faig. A Pineda sí que ens ateniu de dimarts a dissabte, a la botiga, i llavors ara estem al Girocòmic. Salons més grans com salons del manga jo sola no puc amb tot, llavors vaig sempre per les xarxes socials, podeu trobar on jo estic.
I això de passar de la joieria a vendre coses del fantàstic, va ser un estudi pensat de màrqueting i de mercat o és una afició pròpia?
Va ser una llançada a la piscina total. Sempre m'havia agradat, sempre havia estat molt friqui jo. Llavors, doncs, la meva manera de... Bueno, o sort, no? Ho vaig començar fent com un hobby, al final es va convertir en una feina, quina sort, tothom pogués treballar del que vol, saps? I al final, doncs ja et dic, va ser llançada a la piscina, dir, va, muntem la botiga, muntem la botiga. I a veure, fa només 4 mesos que estem oberts i de moment no em puc queixar gens.
Per tant, tot ben en popa. Veneu també a l'estranger, per internet?
Principalment per internet, l'únic que faig són ventes a l'estranger. O sigui, la gent d'aquí a Espanya, no sé si és que no em coneix o no em troba o no m'estima, però no tinc gaire venda aquí. A fora sí que és veritat que valoren molt la joieria feta a mà i pràcticament tota la venda és a l'estranger.
Algun país més que altre? Potser més Alemanya que Madagascar?
Sí, principalment, quasi totes les ventes se'n van als Estats Units. Estats Units, Canadà, Austràlia, els hi agrada moltíssim. Llavors sí que per aquí a Europa, potser França o Alemanya, tenim més ventes o més volum de ventes.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. L'entrevista.
Les novel·les guanyadores del Premi Manuel de Pedrolo ens solen sorprendre per moltes raons. D'una banda, perquè normalment són històries que ens fan reflexionar sobre l'essència de l'ésser humà a través de la ciència-ficció. De l'altra, perquè moltes vegades ens permeten descobrir autors que o bé no havien publicat mai o no s'havien estrenat en aquest gènere. La novel·la guanyadora del Premi Pedrolo del 2018, que just va arribar a les llibreries el mes de juny, compleix aquests dos elements de sorpresa. Òxid sobre òxids, òpera prima de Maria Hernández, ens presenta un personatge torturat pels fracassos amorosos i laborals, que accepta anar treballant una missió a mar i que, a partir d'aquesta decisió, viurà una transformació. Amb elements que ens recorden a grans títols del gènere, com Solaris, Cròniques Marcianes, El Marciano, ens enganxa de principi a final. Per conèixer una mica més aquesta obra, avui hem convidat la seva autora, la Maria Hernández. Benvinguda al Quimèric, Maria.
Hola, gràcies.
Què ha significat per tu haver guanyat aquest Manuel de Pedrolo?
Home, doncs tu pots imaginar, no? una sorpresa per començar i després una alegria immensa.
No sé si havies llegit altres obres guanyadores premiades amb aquest premi.
N'he llegit després. Abans no, no. I no només d'aquest premi, és que en general de ciència-ficció no n'havia llegit gairebé res.
Ostres, sí. I en quin moment t'asseus a escriure gènere llavors? Què va passar?
No vaig plantejar el gènere, vaig plantejar la trama, de què volia parlar o què necessitava parlar. Llavors vaig decidir que parlaria d'un viatge, o necessitava un personatge que fes un viatge, i res no em semblava prou lluny. I llavors d'aquí va venir Mart.
I més ara amb les noves tecnologies, no? Que tot
sí,
està a la cantonada.
Sí,
no?
Sí, jo vaig pensar, bueno, en algun moment potser serà possible, no? Tampoc és tant... I a més se n'ha parlat molt i contínuament. De fet, mentre escrivia la novel·la no parava de tenir feedbacks de notícies en aquell moment, que no tenia res a veure amb mi, però que semblava que Mart estigués allà, que fos molt important a la vida de...
Això és
general.
Google que t'espia.
Potser sí, potser sí.
T'anava assenyalant el camí, no?
Sí, sí, sí.
I et veies com a guanyadora quan vas presentar l'obra al concurs?
No, que va, no. Ni molt més, no em veia ni publicant-la. O sigui...
Falta de confiança o...?
Bueno, clar, és, a veure, la primera novel·la que escrius, et fiques en un gènere que mai no t'havia... Bueno, mai no pensaves que hi entraries en aquest gènere ni et tocaria de prop. La inexperiència, evidentment, els bloquejos que vaig tenir, els problemes, el... Bueno, ja... No vaig pensar ni que la publicaria. Amb això t'ho dic tot.
Si no m'erro, també El Marciano va ser una òpera prima.
Sí, també.
I va ser autopublicada a l'inici. O sigui, podies haver seguit el mateix camí.
Sí, estava pensat. O sigui, si, no, no sé quants anys vaig pensar, bueno, si en 5, entre 5 i 10 anys no aconsegueixo publicar-la, l'autopublicaré.
Quina paciència, jo no en tinc tanta.
Bueno, allà està, no?, escrita.
I com ha estat el procés d'escriure Òxid sobre Òxids? Vull dir, quant de temps li has dedicat i una mica d'on surt? Perquè, clar, comentaves, no?, tota, d'on ha sortit aquesta idea?
Doncs en total van ser dos anys bastant, bastant intensos amb molta estona dedicada. Primer al plantejament i l'estructuració i després a l'escriptura en si. I sort que vaig fer aquest treball de plantejament perquè si no segurament m'hagués perdut en algun moment. M'hagués perdut o senzillament s'hagués quedat allà en un punt sense acabar.
I quin era el punt de partida? El punt... Vas dir, clar, dius, havia de fer un viatge però no era massa lluny.
Sí, pues, no pensava, faré algú que, o agafaré un personatge que faci un viatge, que el viatge l'obligui a canviar, a adaptar-se, no? Mm-hmm. Per aquí va ser l'enfoc inicial, però no sabia on. I un dia, no sé, vaig veure un paisatge, no sé què vaig veure, que vaig dir, bueno, això és com Mart. I d'aquí va venir, pues, podria anar a Mart el personatge. Llavors vaig començar a investigar una mica i a partir d'allà vaig anar lligant coses, lligant fils i tramant i va anar sortint.
Ara quan et presentàvem anomenàvem que vèiem en la teva obra doncs, els reflexes, no?, del Marciano, de les Cròniques Marcianes, de Solaris... No sé si són obres que has llegit abans o després i si era tenen alguna mena d'influència o és un record nostre de persona que ha llegit molts llibres d'aquesta temàtica.
El Marciano no l'he llegit, vaig veure la pel·lícula, perquè evidentment se'n va parlar moltíssim i em va enganxar escrivint. I, bueno, pues, clar, com pots no veure-la? És que és impossible. Solaris la vaig llegir també mentre estava escrivint la novel·la i Cròniques Marcianes la vaig llegir al començament i jo crec que em va animar. O sigui, quan realment vaig veure que estava entrant al gènere de ciència-ficció i em feia molt de respecte, llegir Cròniques Marcianes em va animar a dir, bueno...
Pel to així potser una mica distès, no?
Sí, pel to, sí, perquè és genial. O sigui, clar, va ser una descoberta. Jo és que vaig començar a llegir ciència-ficció llavors i va ser tota una descoberta. Jo tenia la ciència-ficció molt, molt tancada amb un tipus de pel·lícula i de llibres molt concrets, doncs que potser entraven molt en els temes científics i es deixaven tota la resta. Llavors, ironitzar tant amb una societat que viu a Mart em sembla genial. Mm-hmm.
Aquesta és la teva primera obra, com hem comentat. És la primera que escrius o en tenies altres al calaix i encara no han vist la llum?
Vaig començar a escriure una novel·la abans que aquesta, sense estructurar res, i no es va quedar... Jo no crec ni a mig escriure. O sigui, potser vaig escriure una tercera part i dubto que la reprengui.
I no sé si els veus els personatges perseguint-se pel teu somnis.
No. No, perquè després
vida, mare,
no, perquè després m'han vingut altres veus que m'han m'han atrapat molt més.
O sigui, s'ha enterrat en vida i ja està.
Jo crec que sí. I tampoc el tema aquell que vaig començar a tractar, que era bàsicament un tema laboral, de relacions laborals, potser ara ja no m'atreu tant.
Ja no és el moment, no, potser?
No, va tenir un altre moment, o va ser una cosa que em va quedar allà i que jo tenia l'inquietud i primer vaig sortir per allà amb la novel·la per aquest tema, però ara ja no l'hi veig.
Pots enviar més gent a Mar, ara en grup, i que formin una empresa.
Bueno, podria ser, sí, en algun moment. Un segon intent de novel·la de ciència-ficció.
Exacte, quan el Yuri ja no estigui sol a Mar, no?
Sí.
El protagonista viu en el punt de partida de la novel·la, no? Viu en una vida completament estancada, no? Que a nivell laboral, amb ferides que no estan curades, per exemple, l'abandonament del pare. Cal anar a Mar per canviar aquesta vida? Vull dir, quan una persona està tan, tan estancada... Realment, com comentaves abans, no? Cal un canvi radical d'aires?
Jo crec que ajuda. Potser no és convenient que sigui Mart el anar aquí per poder solucionar tot això, però jo crec que el canvi d'aires ajuda a sortir de qualsevol estancament.
És el que volies explicar, precisament?
Sí, però més que res és que sense voler-ho, que et trobis una situació tan canviant que per sobreviure t'hagis d'adaptar, és que no hi ha una altra. Era per aquí la idea.
I llavors ja no et queda, no?
No et queda un altre, sí. O t'adaptes o... Bueno, en aquest cas o t'adaptes o et quedes igual de malament, és que...
Empitjorar ja no es pot.
A sobre de que estàs amargat, estàs amart. I si segueixes amargat, doncs tu mateix.
També és una manera de dir, no? Doncs,
sí.
El mal temps, bona cara, no?
Sí,
també.
Sí, sí, no?
Ell quan està allà, doncs també enfoca la vida d'una altra manera, però en veritat que li passen coses dures, no?
Home, clar, és que no... Jo tinc dubtes de que es pugui sobreviure a Mart.
Ui, ens està fent un spoiler del final del llibre,
no, eh? No, és un spoiler, no. O sigui, com es... o sigui, jo, Mariana, com a escriptora, després de tot el que he pogut llegir i escriure, jo ara mateix, amb la tecnologia que tenim, tinc dubtes que es pugui sobreviure.
Jo crec que tot és una qüestió de pressupost. Si fots milions i milions i milions, ho aconsegueixes.
Sí? Bueno.
Però milions i milions i milions i milions. I milions.
Bueno, pues, no, el protagonista va amb un suport econòmic important,
si
de
tecnologia. Si ho dius tu, m'ho crec, que en saps més que jo.
No cregui, però no pot ser gaire més.
Però... Jo tinc dubtes.
La tecnologia actual pot fer moltes coses que són molt cares.
I ja no només biològicament, o sigui, ja psicològicament és un altre tema, també. Ara, clar, sí, vas amb un grup de gent, d'amics, una colla, i pots fer festa cada dia, potser sí.
Com qui va a una casa rural, no? Ens anem a mar,
sí,
no?
Potser sí que es pot sobreviure, però si no...
Però hi ha gent que li agrada estar sola.
Sí, però llavors potser no cal anar a Mart, no? Potser hi ha llocs aquí al planeta, no sé, algun quedarà on puguis estar sol i sigui més fàcil sobreviure.
Comentaves l'aspecte psicològic. Sí. El Yuri, quan està a Mart, veu coses que li fan molta por. A què tenim més por? El que no té explicació o a l'adonar-nos que ens podem estar tornant bojos?
Si realment ens estem adonant d'això, això pot fer molta por. O sigui, i clar, el que no té explicació, el que no li podem trobar l'explicació també, perquè és que són dues coses que... És una mica el joc, no? I jo crec que totes dues es poden jugar males passades.
Clar, jo no vull revelar molt sobre la novel·la, ja, perquè
és
una novel·la breu, però sí que una de les coses en què t'enganxen és precisament pensar que el planeta li està parlant en el Yuri o s'està tornant completament boig, o ja ho estava, perquè, i per això té aquesta vida, deixeu-m'ho dir col·loquialment, de merda que té, perquè, pobre, no em canviaria per ell ni de broma. No? Ho vas pensant, no?, durant el llibre. No sé si això també era la intenció de...
Sí, la intenció anava per aquí.
No sé, Fons, si anaves a dir alguna cosa?
No, estava pensant, creus que qui vulgui anar a Mart és una persona d'aquest tipus? Algú?
No, no té per què, però no vaig trobar altra...
Però anava a parlar per la història.
No vaig trobar altra detonant. O sigui, qui en aquests moments, qui pot voler anar, a qui li pot interessar anar a Mart? Algú molt boig per la ciència, llavors potser jo no sóc l'escriptora per escriure aquest llibre, o algú amargat. Llavors, bueno, doncs no sé, potser és més fàcil tractar el tema psicològic per mi que no passa la ciència pura i dura.
De bueno, fet... psicologia també pot ser ciència.
Això s'obriria un altre debat, no?
Sí, però bueno, de moment separem-los.
De nou parlaves de psicologia, sota el meu punt de vista, quan vaig acabar de llegir la novel·la, crec que també un dels arguments són les relacions humanes, no? Perquè... es parla de la relació entre el protagonista i el pare, la relació entre ell i la ex, la relació entre ell i les noves persones que entren a la seva vida, sense dir més per si de cas. No sé si l'objectiu també era explicar això, no? Les mancances que té la gent, les pors, les coses que queden per resoldre.
D'una banda sí, hi havia això, com a base també fonamental al tractament psicològic, no? del personatge. I després també va ser un ajut per mi, perquè fer una novel·la d'un personatge sol a Mart, potser a nivell, amb un mitjà audiovisual es podria plantejar, però amb una novel·la només escriure, no sé si m'haguessin sortit. Llavors, al anar incorporant tots aquests personatges d'abans i de després, per mi va ser un respir a l'hora d'escriure.
No, i també amb l'excusa de les noves tecnologies, no? que et permeten poder fer aquestes relacions encara que estigui a mar, no?
Sí, total.
Els 1.500 exemplars d'Òxid sobre Òxids van sortir a la venda el 31 de maig. Com ha anat la cosa? Ja anem per la segona tirada, tercera tirada?
No.
Ha vingut Netflix i et vol fer la pel·lícula o la sèrie?
No, res d'això.
Bueno, algú s'haurà vengut, dic jo.
Sí, algú se n'ha venut. El primer mes crec que es van vendre bastants, perquè coincidia amb la presentació, I després, pues, no sé, suposo que allà està i espero, desitjo que es vagin venent algun més, sí.
Quin feedback estàs tenint de la gent que l'ha llegit? Una mica t'estan contactant, t'estan explicant una mica com han llegit el llibre?
En general, tinc feedbacks positius. No sé si és que la gent que no li agrada no m'ho diu. Perquè també em trobo que la majoria de gent, tu vas ser una sorpresa, perquè em vas escriure i no et coneixia de res, però la major part de la gent que m'està dient que li agrada que, sí que em coneix. Llavors, clar, jo no sé si és una mica... Bueno, quedarem bé. Però sí, en general sí. En qualsevol cas, a mi m'està animant.
No, de fet, Maria, comentes, jo no ens coneixem de res. Jo una de les coses que vaig fer quan vaig acabar el llibre va ser buscar. Dic, qui és Maria Hernández? Encara no ho sé. Sí, qui és Maria Hernández? A què et dediques? Una mica quin contacte tens amb la literatura i si seguiràs també escrivint ara que ja tens una novel·la publicada.
Jo sóc enginyera. Treballo d'enginyera. Per tant, la meva formació... Perdona?
Enginyer aeroespacial?
No, industrial. La més comuna. Per tant, la meva feina, la meva formació havien sigut molt tècniques, sempre, de sempre. Però tenia aquesta, sempre m'ha agradat molt llegir, tenia aquesta inquietud i no sé en quin moment, perquè no, va ser un puntàs, jo crec, que vaig dir, pues, podria estar bé provar d'escriure. I en aquell moment, amb les tres o quatre persones que ho vaig comentar, em van recomanar pues, que anés a l'Escola d'Escriptura, a l'Ateneu Barcelonès, i m'hi vaig apuntar i vaig fer, al final em va agradar la manera de la metodologia que fan i vaig fer l'itinerari i a partir d'allà bueno, pues em van donar unes eines que evidentment han ajudat molt, perquè escriure, per molt que llegeixis sense que et donin certes pautes és difícil després poder extreure aquesta, no, de manera una mica inconscient aquesta formació i després poder volcar-ho o aprofitar-ho. Llavors sempre va bé que et donin una guia en algun moment.
I t'ha animat això a seguir escrivint?
Sí. De fet, abans del premi, abans de saber que havia guanyat el premi de publicar aquesta... Quan la vaig deixar al calaix i vaig pensar, bueno, aniré enviant-la a editorials així de tant en tant, ja miraré a veure quines editorials puc enviar així com a persona totalment desconeguda. Pues, editorials modestes en català. Aniré enviant i no m'amoïnaré, la deixaré allà. Si no surt, intentaré autopublicar-la. I vaig estar escrivint una altra, que més o menys té la mateixa llargada, però amb un tema totalment diferent. Allà venia de gust provar una mica la novel·la detectivesca i em vaig ficar una mica amb el tema de bueno, les drogues i... Bueno, vaig fer un viatge a Galícia i allà em va venir tot el contraban i la inspiració.
Les drogues t'hi vas ficar tu en persona o és una novel·la que s'hi va ficar? O millor que no pots dir-ho.
No, puc dir-ho.
I el següent llibre sobre l'experiència de prendre drogues?
No, vaig fer un viatge a Galícia i em va venir a pensar pues, tot
Galícia,
això.
Galícia, drogues...
Sí, el contraban, bueno, la costa gallega ja se sap que és un punt d'arribada, no? Important. I a partir d'allà pues, vaig buscar clans i informació i quan comences a buscar informació el cap se't comença a treballar i d'allà pues, van sortint idees i dius, bueno, pues, puc començar a escriure. I vaig començar a escriure i la tinc acabada, no està publicada, però ja tinc una segona, per tant, escrita. Per tant, sí, m'ha animat a seguir escrivint el fet d'escriure. Després, això del premi, pues, això ja va ser un xute d'alegria, d'ànims i de tot, i d'empenta.
De fet, la primera temporada del Quimèric vam tenir aquí un dels guanyadors del premi, Manuel de Pedrolo, no recordo de l'any, el Jordi Jimeno, de El somriure d'un eco, i el que ell ens explicava, que potser és frustrant, no? És que va poder publicar aquella novel·la i després la segona, la tercera, la quarta, no han trobat l'editorial. No sé si tens por que et passi o al contrari, no? De dir, no, ara ja estic llançada, ara tinc els ànims per enviar-ho les vegades que faci falta a tot
podria,
arreu.
Podria ser, no tinc cap, no, podria ser. Podria ser que es quedessin les altres al calaix i només sortís la primera. Pot passar de tot, no ho sé. A saber, no ho sé.
Ah, no sé si el fet també ho mig apuntaves, no?, de ser desconeguda, si això també costa, perquè, per exemple, la majoria de guanyadors del Premi Manuel de Pedrolo són autors bastant coneguts dins del que és el gènere català. Vull dir que la majoria de noms ja els has vist publicats, ja els coneixes fins i tot, que estan en associacions o grups així, no? Venir de zero deu ser...
Aquesta va ser la sorpresa, sí, però és que sense guanyar, o sigui, el fet de guanyar el premi ha garantit la publicació, però és que sense guanyar el premi realment deu ser complicat, perquè quan vaig acabar la novel·la, si veia que feien xerrades per publicació de novel·les, sobretot autors novells, hi anava. I em va sorprendre perquè gairebé el plantejament era anar directament ja a l'autopublicació. O sigui, ja...
Ni passant per les editorials.
Ja ja et deien, o sigui, no et frustris o no... Oblida tant una mica, o sigui, no et capfiquis amb això perquè no passa res, o sigui, no seràs la primera. És difícil publicar, no és fàcil. Això és la realitat que a mi em va venir en aquell moment. Per això la vaig deixar al calaix i vaig dir, bueno, doncs, mica en mica aniré provant sort, aniré trucant aquí i allà a veure què passa, o la presentaré a algun premi, però clar, premis també, és un gènere molt, molt, molt concret,
molt
al final,
no?
Molt específic. El Premi de Pedrolo era ideal per llargada, per temàtica, per tot.
Sembla fet expressament, realment.
Sembla
i pels temes que se solen tractar també en el Manuel
de Pedrolo. Sí. Sembla fet expressament.
Realment no podies trigar gaire més a publicar-la, perquè té una data de caducitat.
Sí, aquest era el problema. Bueno, sempre podia fer trampa després i si el 2024 encara no s'ha anat a Mart, doncs canvia el 2024 pel 2034.
I anar tirant. Doncs.
Era una opció, i anar tirant, sí.
L'any és el de menys, no suposo?
Sí, al final.
Realment.
I si canvia molt la psicologia de la gent, doncs ja veuré. No sé, potser hagués introduït un personatge nou, no ho sé.
Sí,
no
clar,
ho sé.
Perquè això que comentes deixarà de passar a la humanitat, seguríssim.
Ho dubto molt. I ja per últim, Maria, a mi ens apuntaves, no?, que la següent novel·la és del gènere negre. No sé si tornaràs a la ciència-ficció o al gènere fantàstic, si li has agafat el gust, no?, també a llegir fantàstic.
Sí, sí, sí. Va ser una descoberta per mi, aquest gènere, i ho vaig fer a mesura que l'anava escrivint per tot el que ell llegia, una mica per animar-me també. Pues, bueno, de vegades em bloquejava, quan em bloquejava pues, mirava a veure què puc llegir que m'ajudi, què puc llegir que m'animi. I a partir d'allà vaig descobrir la ciència-ficció i el món de la fantasia. I sí, no ho descarto. O sigui, ara mateix, com que no tinc recorregut i no m'he definit, vaig provant. No sé on em trobaré millor, però és molt interessant. És un gènere molt interessant i que obre moltes portes, moltes més de les que jo em pensava.
Mm-hmm. Doncs esperem que sí, que hi hagi molts més llibres de Maria Hernández de gènere, sobretot a les prestatgeries de les llibreries, i que siguin de la mateixa qualitat que Òxids sobre Òxids, que almenys personalment, parlo per mi, l'Alfons encara no ha tingut el plaer,
no.
Però a mi m'ha encantat. Vull dir que moltes gràcies, Maria, per passar pel Quimèric.
Gràcies a tu i a vosaltres.
Quimèric et recorda que només hi ha 42 motius per viure.
Òxids sobre Òxids, com totes les obres guanyadores del Premi Manuel de Pedrolo, està publicat per Pagès Editors, una editorial que acaba de viure un canvi de rumb, ja que Antoni Moner Jordà ha deixat la direcció de la col·lecció de ciència-ficció després de prop de 20 anys i ha passat el relleu al professor i doctor en literatura catalana Daniel Genís. Hem pogut parlar amb ell, el tenim aquí al telèfon. Daniel, benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies.
Com ha estat per tu agafar el relleu de la col·lecció de ciència-ficció de Pagès Editors? Quina va ser la teva primera reacció?
Sí, bé, la veritat és que em va fer molta il·lusió quan l'Antoni em va enviar un correu electrònic i em va fer aquesta proposta. En principi em va agafar absolutament desorientat, però molt il·lusionat i amb moltes ganes de seguir amb aquest projecte.
Me'l veig enviant un correu dient, tinc dues males notícies. La primera és que deixo a Pagès Editors i l'altra és que tu t'encarregues. Com va ser molta pressió, això?
Home, la veritat és que si no va ser exactament així, va fer-ho millor, però sí, la pressió em va poder una miqueta al començament. Cal dir que, ostres, són molts anys i la figura de l'Antoni doncs, pesa molt, no?, en aquest camp. I clar, jo tampoc no tinc experiència en el món editorial, sí que, no sé, amb la pàgina i coneguent gent i tot això, tot el que vulguis, però el món editorial és una cosa absolutament diferent.
Clar, això deu ser... Els primers mesos deuen haver estat completament d'ubicació, no?
Sí, de fet això ja portem bastant de temps parlant-ne, i tot i que el traspàs ja fa també uns quants mesos que es va fer, doncs venia encara de més lluny, o sigui que ha estat lent, i el volum de feina de pagès que en principi tenim projectat doncs de manejar tampoc és gaire. La idea seria un parell de títols l'any, mira, de publicar. Per tant, els ritmes ja han estat adequats, però sí que al començament, doncs, vulguis que no, ostres, pensa si ho podràs fer, tot això.
I ara que fas ja pràcticament més d'un any amb el càrrec, quin balanç en fas?
Bé, un balanç positiu. Estem en un moment molt interessant de la ciència-ficció en català, on sorgeixen moltes iniciatives, moltes coses. Ara mateix està a punt de sortir fins i tot una editorial nova, i tots amb un perfil diferent, no? La qual cosa deixa veure una miqueta també les possibilitats que ofereix la ciència-ficció en català, perquè som 5-6 editorials que ens dediquem a publicar, però cap fa exactament el mateix, no? Hi ha un nicho per a cadascú de nosaltres. Bé.
Una de les novetats que hem notat ja des de la teva incorporació ha estat el canvi d'imatge de les portades. De fet, ja l'hem vist precisament a Òxids sobre Òxids. Per què heu fet aquest canvi? Creieu que estava desfasada la imatge que ja tothom associava amb aquesta col·lecció?
Clar, jo tenia la meva opinió del que era, des del punt de vista estètic, la col·lecció, però mai m'havia preocupat tampoc de preguntar a la resta d'aficionats i de persones que llegien la col·lecció què els hi semblava. Una de les primeres coses que em vaig preocupar, no, d'esbrinar, de preguntar, doncs va ser això, si agradava o si la gent considerava que s'havia de modernitzar o actualitzar el format, no, el disseny. Va coincidir que poc després de l'anunci o d'aquesta proposta de l'Antoni, doncs va haver-hi la CatCon de l'any passat, i em va semblar que era un lloc ideal, no, ja que es reunien molts aficionats, doncs per anar fent preguntes, i va coincidir amb, diria que tothom, doncs que era una de les coses en què s'havia de canviar, s'havia de donar una imatge més moderna, més actual, mantenint a poder ser aquesta senya d'identitat, no, dels colors, però sí actualitzant-ho en els nous temps.
Personalment a mi m'encanta, eh? Vull dir, el canvi de portades...
Me n'alegro perquè va generar una mica també d'inquietud, no? Perquè, clar, és una col·lecció que no ha estat igual des del primer moment, eh? Els que les teniu totes a casa ja veureu, sí, que el primer és molt platejat, després es torna més gris, però vulguis que no, havia mantingut una identitat molt més... era tot molt més igual, molt més homogeni. Ara vam fer aquest canvi i sí, jo crec que a tothom li ha agradat bastant.
I heu decidit fer algun canvi en el tipus de llibres, de la direcció d'aquests llibres que es publiquen i les seves temàtiques?
No, en principi, a veure, la idea seria, també si es mireu aquests 30 títols publicats al llarg d'aquests 19 anys, veure que va haver èpoques en què, per exemple, hi havia moltes més traduccions i després altres èpoques en què s'ha centrat molt més en el que és els autors catalans únicament. Clar, a mi el que m'agradaria és que s'anés d'alguna manera doncs mantinguent un cert ritme, que no passessin aquí ara 5 o 6 anys sense que aparegués una traducció, que no, és a dir, que, no sé, cada 2 anys com a mínim hi hagués un títol traduït al català i que aquest títol, si no és un clàssic, doncs pugui ser fins i tot una obra més actual. M'agradaria que el tema de les traduccions doncs tingués més importància. Després hi ha el Premi Pedrolo, que això sí que s'ha anat mantinguent perquè hi ha el contracte, no? Hi ha el compromís de publicar-los, i com que són bianuals doncs van apareixent, però sí que la resta doncs d'alguna manera mirar de potenciar el tema de les traduccions d'autors clàssics però també actuals.
I parlant d'aquesta potenciació de potenciar les traduccions, tens alguns títols en ment?
Clar, a veure, un títol que ja havíem mig anunciat, que l'hem estat treballant, és el Neuromàntic. L'anunci l'havíem fet ja fa uns quants mesos, també a Gigamesh. Neuromàntic és un llibre que es va traduir 2 o 3 anys després de sortir, per tant, a mitjans de la dècada dels 80. És una traducció que té molt bona premsa, que qui l'ha pogut llegir doncs en parla molt bé. Sempre s'ha dit que fins i tot és millor que la traducció al català, la qual cosa doncs és una bona senya d'identitat, no? És una bona manera de publicitar la traducció. Va sorgir a Pleniluni, la traducció aquesta d'en Joan Fontcoberta, i és una editorial que va desaparèixer, que avui en dia, doncs, si algú té la sort de trobar-lo de segona mà o de vell, doncs serà fantàstic, però que costa bastant de trobar aquest llibre. A mi em va semblar que ara en aquest començament, doncs, intentar fer una reedició d'aquesta traducció amb alguna petita esmena, alguna actualització, doncs seria una bona manera de tornar a arrencar amb el tema de les traduccions. I a partir d'aquí, doncs, sí que hi ha alguna altra cosa que no està lligada i, per tant, encara no ho puc dir. De fet, el Neuromàntic, la idea seria que sortís ara, però en aquests moments encara no acabarà de sortir, suposo, aquest mes de novembre. Mirarem que abans d'acabar l'any doncs pugui sortir. Però la resta de títols que tinc al cap i les propostes que he anat fent a pagès, doncs s'hi està treballant, però de moment encara no puc dir res més.
Doncs moltes gràcies, Daniel Genís, per fer-nos aquest abans dels canvis que anireu introduint en aquesta col·lecció de ciència-ficció de Pagès Editors, i que vagi molt bé, que sigui una llarga etapa i que doni per molts títols més.
Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a la literatura, però també al còmic. Tornem la setmana que ve amb més continguts, fent-vos cròniques de l'Eurosteamcon de Barcelona, també de la 14a edició del Cardo Terror, el Festival de Terror de Cardedeu, i parlant de més festivals, concretament explicant-vos què donarà de si el Fantàstic Granollers i el Festival de Molins. No us ho perdeu, que acabeu de passar una bona setmana. Adéu-siau.